Notes a peu de pàgina amb Isabel Latorre.
Hola Isabel, benvinguda.
Hola, gràcies.
Textos que viatgen a la música i avui ens convides a l'òpera?
Sí, amb Puccini, quasi res. Sí, he estat investigant i la majoria d'òperes de Puccini venen del teatre. Teatre d'obres no molt conegudes i obres que han superat en èxit a les originals teatrals, no? Però sí, crec que és molt interessant que parlem de Puccini, que és un dels compositors d'òpera italiana més important, no? de la història. Mm-hmm. He vist que ell treballa entre el segle XIX i el segle XX i bàsicament solament tenim òperes d'ell, no? I es va centrar en això. I és molt interessant també com rep influències de molts tipus de músiques de països diferents, no? Perquè té una visió molt eclèctica de la música i tot això ho aplica al teatre musical, no? Que és la seva prioritat.
Òperes de Puccini que venen del teatre i, com sempre diguem en Player de ma vida, el teatre és literatura.
Totalment.
I per on vols que comencem?
Anirem en ordre cronològic, que ja saps que m'agrada.
T'agrada.
I comencem per Tosca.
Escoltem. Què ens contes sobre Tosca?
Pues
si pots, perquè jo avui el veig.
Sí, no, és
molt
que
emocionada.
Anem a sentir àries que són, sí, molt, a mi me superen un poc. Estem escoltant a Maria Callas cantant l'ària Vici d'Arte, que és una, ella està, de fet és una cantant en l'obra de teatre original, el personatge és d'una soprano, o sigui, ella està interpretant una soprano.
Sí, sí.
I està dins del drama La Tosca, que és un drama que va escriure Victorien Sardou en 1887, és una obra de teatre que es va estrenar a París i va tindre molt d'èxit perquè va rodar per mitja Europa i de fet Puccini va veure esta obra en Itàlia i va començar a negociar amb Sardou pels drets per a fer l'òpera.
Sí.
I ja els havia demanat abans Verdi, que és l'altre compositor de l'època, no? d'òperes. Al final ell és el que va quedar-se els drets i va treballar en l'adaptació amb els llibretistes Giacosa i Lica. Com sabem, els llibretistes sempre així són molt, molt,
molt
importants.
Molt importants, i tant.
I se va estrenar finalment l'òpera també a París en 1903, o sigui, uns 15 anys després de la teatral. I de fet, Sardou, o sigui, l'autor de l'obra de teatre, va estar a càrrec de l'escena, en els assajos, i, o sigui, va supervisar tota la producció. I Tosca, l'òpera va tindre tant d'èxit, o sigui, va ser tan popular que està dins de les 6 òperes que més se representen en el món, no? Ja té 100 anys, o sigui, no és...
I l'escoltem una miqueta més?
Sí.
I és una llàstima abandonar aquesta àrea, però hem de passar a la segona proposta.
Sí.
Quina és?
És Madame Butterfly, que es va estrenar un any després d'esta, solament, en 1904.
Ahí està.
A més, com és la mateixa cantant, el link és molt bon entre
sí, els sí,
dos.
Sí.
Estem escoltant Madame Butterfly, com he dit, és l'obra de teatre original, és de David Belasco, ara parlarem d'ell, i este David Belasco es va inspirar en un conte de 1898 de John Luther Long, que està basat en un viatge a Japó, no? El David Belasco agarra este conte i el dramatitza i crea l'obra de teatre, que en realitat és molt més curta que el que serà l'òpera
sí.
després. I este home era dramaturg i productor en Estats Units i en Nova York de fa 100 anys, en un personatge realment molt important. Jo no el coneixia, però he estat investigant i he al·lucinat, la veritat. Tenia moltíssima, moltíssima fama. De fet, Puccini, igual que amb l'altre, no? Quan va veure l'obra de teatre es va quedar fascinadíssim i va també
va voler,
negociar en ell
clar.
Per a fer l'òpera. Sobretot perquè n'hi ha un moment, que de fet és el que estem escoltant en la música, que la protagonista, que és Xiuxiu San, que és una geisha de 15 anys, està esperant a que torni el seu amat, no? Amb qui ha tingut un fill, encara que ell no ho sap.
No.
O sigui, està desitjant que ell torni, no? I ell torna en vaixell, està en un port esperant que arribi. I en aquest moment, en l'obra de teatre, és un bon tros, com 10 minuts o inclús més, de silenci, que no passa res. Això, clar, va fascinar a Puccini i per això també va decidir fer l'òpera. I aquest és el moment en el que ella està cantant, el que estem sentint, esperant al seu estimat.
I això que estem escoltant, que és l'antisilenci, és el que ompli, com ompli Puccini, el que l'obra de teatre era silenci.
Exactament. Caram.
Anem a una altra òpera o vols dir alguna cosa més?
No, suficient. Jo penso que la Calas ja ho ha dit tot.
L'escoltaria sencera, però anem ara a una altra òpera que naix del teatre. Sí. Quina és?
Esta és La fanxula del West, que no és de les més conegudes de Puccini i probablement perquè la producció és americana, no és europea. És una òpera que és la primera que va encarregar el Metropolitan de Nova York i, de fet, està inspirada en un moment contemporani, no? Que és en la febre de l'or de Califòrnia. L'òpera es va estrenar en 1910 i, al igual que l'anterior, també està basada en una obra teatral de David Velasco, que
sí,
és Velasco amb B alta, per si algú vol buscar-lo. I això, quan se va estrenar en Nova York, no té escenes tan potents com les altres dos, musicalment no té àries tan brillants, però es va loar molt a nivell orquestral, no? Està molt més treballada a nivell d'instrumentació, de com està escrit per a l'orquestra, potser més que per als cantants, no? En aquest cas, el llibret és de Guelfo Ciminini i Carlo Zangarini, que no són els mateixos que els d'abans, ja són els altres diferents, i l'ària que estem escoltant es diu que la Micreda Libero e Lontano, amb Jonas Kaufmann, que és un baríton actual molt important, no?, en l'escena operística. I el que està dient...
Com canta, eh?
És...
L'escoltem.
Sí, escoltem, escoltem.
Sí, canta i a més és...
És molt guapo, li estava dient.
Pots dir-ho tranquil·lament. Sí. Alguna cosa més d'esta òpera, passem a l'última?
No, simplement és que el que ell està dient és que és molt bonic, està a punt de morir en este moment, està condemnat, val? I ell està dient que ella es crega que jo estic lliure i lluny, val? O sea, que la seva estimada no ha de saber que ell està condemnat a mort. És de, vale, clar, jo accepte la meva condemna, però que ella no ho sàpiga.
Que no patisca ella.
Sí, molt bonic.
I acabem amb...
Acabem amb Turandot, no podia ser d'una altra manera.
I així Puccini on busca la inspiració?
Puccini així se'n va molt més lluny i busca en la seva pròpia pàtria, no? Busca en la comèdia de l'arte italiana i es va a una obra de Carlo Gozzi de 1762 que es va estrenar a Venècia. És una obra molt famosa perquè ha sigut adaptada i traduïda per Schiller, Brecht, Goethe... O sea, en Alemanya, per exemple, ha sigut molt, molt famosa. De totes maneres, l'adaptació més reconeguda a nivell mundial ha sigut l'òpera de Puccini.
Sí.
És una òpera, la fiquem l'última també, perquè, com sabem, és l'última que va escriure. De fet, no va acabar d'escriure-la, es va quedar inconclusa. La va acabar un altre compositor, que es diu Franco Alfano, i es va estrenar en 1926. O sigui, que és prou anys després de les tres primeres, no?, que hem sentit. En aquest moment estem escoltant a Pavarotti, i el text és sobre un moment molt important en la trama teatral, que és quan ell no vol que se faça de dia perquè pot morir, no? A l'alba pot morir. Llavors ell estava dient a l'alba vinxeró perquè ell sap en realitat que si la seva estimada fa una cosa ell no morirà, no? Llavors ell vencerà a l'alba.
A l'alba. I així ho deixem escoltant Pavarotti. Isabel, gràcies.
A vosaltres.
Fins la pròxima. Ens en va el tallar Pavarotti, però, en fi, haurem
tenim
de dir quina
temps,
és la solució del joc de lletres. Corre.
Anem ràpidament, el llibre que buscàvem és Memòries.